Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Jorge Fernández Díaz escriu avui el seu article habitual a La Razón i diu això: una actriz vasca con una singular proximidad con el mundo abertzale, acreditada por ella desde hace años, pese a su juventud, acaba de haber rescindido el contrato que le vinculaba con una firma automovilística de la que era una de sus más significativas caras publicitarias. El motivo alegado ha sido haber aparecido en los medios y sobre todo en las redes de manera destacada portando la pancarta de cabecera de la manifestación celebrada este pasado sábado en Bilbao bajo el lema Llaves para la Resolución. A esa manifestación solo faltó la persona física de Pedro Sánchez porque su espíritu estuvo omnipresente, representado por todos sus progresistas socios encabezados por Bildu y el PNV acompañados de Esquerra Republicana, Junts y el BNG. Así, el manifiesto leído al final destacaba y agradecía en euskera, catalán y gallego el apoyo de esas formaciones a la marcha reivindicativo del respeto a los derechos fundamentales que asisten a las personas presas para abrir el camino de regreso a casa de las personas presas, exiliadas y deportadas vascas, como la única manera de poder avanzar hacia una sociedad en convivencia. Continúa Fernández Díaz Jorge, avui a La Razón. Ese manifiesto podría haberlo redactado y leído Pedro Sánchez si se lo hubiera exigido cualquiera de sus progresistas colegas, ante todo teniendo presente que él posee acreditada experiencias de indultos y amnistías a quienes han sido juzgados y condenados por el Tribunal Supremo por cometer graves delitos. Los 857 asesinados por ellos y los miles de víctimas provocadas por su actividad terrorista durante más de 40 años han sido en favor de la convivencia. Y acaba el artículo Jorge Fernández Díaz. Las llaves de Pamplona ya están entregadas y las otras están a punto. Y si no, que se lo pregunten a Junqueras, Turull y compañía con Puigdemont de protagonista estelar. Rescindido el contrato publicitario, a Itziar, no le falta, si es la actriz, no le faltan sucesores con cualquiera de ellos, pese a que es justo reconocer que ni Otegi ni Pedro Sánchez tienen el encanto físico y atractivo de la actriz abertzale y publicitaria actriz. Aunque sobre gustos no hay nada escrito, y con ellos, de ética y moral, tampoco. Jorge Fernández Díaz acaba así: ética y moral. Ja sabíem que la implicació d'aquest exministre de l'Interior en el tema de les clavegueres de l'Estat era òbvia. Ara, gràcies a les informacions de La Vanguardia i del diari Punt.es, avui sabem que tenia damunt de la seva taula 34 informes falsos sobre polítics independentistes, alts càrrecs o gent random com Josep Lluís Trapero. El major dels Mossos d'Esquadra, professional de primer nivell, el van involucrar en un fals tràfic de drogues, o el president Puigdemont amb una estafa d'obres d'art a l'Ajuntament de Girona. 34 informes falsos amb les seves 34 famílies. Falsos. Falsos. Sobre la taula del ministre de l'Interior, amic personal del president Mariano Rajoy, tot pagat amb fons reservats, diners públics que s'enviaven a empreses pantalla. Jorge Fernández Díaz, no tot es pot fer en nom de Déu. No tot es perdona en 10 pares nostres i 30 Ave Maries. El seu article d'avui acabava parlant d'ètica i de moral, que ètica és la diferència entre fer allò a què tens dret i fer el que és dret. I la moral és allò que em sembla que Fernández Díaz va perdre. En fi, que quan ja no hi càpiga ningú més a l'infern, els morts decideixen caminar per la terra. Són les 8 i 4 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 17 de gener del 2024.
I després de la regada d'aquesta nit, avui s'espera un temps insegur, amb ruixat sobretot al Pirineu i Prepirineu, i al matí també a les comarques de Ponent. A la resta, cel mig ennuvolat, amb vent a la tarda i ambient que continua suau.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, encara es talla un carril a l'AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar, en sentit nord, per l'avaria d'un vehicle. Destaca també molta congestió avui a la Ronda Litoral de Barcelona per la zona de Sant Adrià, en els dos sentits de la marxa, que complica l'entrada des de la C31.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida expliquem tot el cas de l'Operació Catalunya que sabem avui, però abans Junts per Catalunya i Esquerra Republicana tornen a enganxar-se ara per la llei d'amnistia. Tornem-hi. Tots dos partits volen introduir matisos al text per blindar els que són els seus dos grans objectius. Primer, que la llei sigui impecable legalment i que, per tant, ni els tribunals espanyols ni els tribunals europeus trobin cap escletxa per poder-la tombar. I segon, que cap independentista perseguit pel seu paper durant el procés sobiranista en quedi fora, inclosos els investigats per terrorisme a l'Audiència Nacional en les causes del CDR i de Tsunami Democràtic. Junts i Esquerra estan d'acord en el què, però no coincideixen en el com. I això, que el matís que els separa és gairebé insignificant, perquè tots dos es volen carregar l'article de la llei que exclou de l'amnistia els condemnats per terrorisme. Però Junts també vol suprimir de l'apartat d'exclusions els delictes de traïció i contra la pau o la independència de l'Estat. Aquesta tisorada extra és la que no acaba de convèncer Esquerra. Tots dos partits tenien marge fins a les 6 de la tarda per superar aquestes diferències i presentar les esmenes que han de servir per polir els últims serrells d'aquesta llei de l'amnistia, però no es van entendre i van acabar presentant-les per separat. Esquerra en va registrar 4 en solitari i 9 d'acordades amb el PSOE, amb Sumar, amb Bildu i amb el BNG. En canvi, Junts per Catalunya va anar pel seu compte i va presentar 12 esmenes sense pactar-les amb cap altre grup. La divisió entre els independentistes complica la tramitació de la llei perquè calen els vots de tots els partits que composen el bloc de la investidura per garantir que el text tiri endavant. I, evidentment, també dificulta la negociació amb el PSOE, que ha de mantenir dues converses en paral·lel. De fet, avui el Jordi Juan, el director de La Vanguardia, explica que els advocats d'Esquerra i els de Junts per Catalunya no s'han assegut en cap moment a la mateixa taula amb els del PSOE. I, és clar, això complica encara més l'acord en un tema tan complex i delicat com amnistiar els delictes de terrorisme. Té més dades des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, és una de les poques coses en què es posen d'acord Junts i Esquerra ara mateix. Ho fan, això sí, per separat. Els dos partits volen tant sí com no que l'amnistia reculli els delictes de terrorisme. Amb això volen intentar parar els peus a la croada de García Castellón i l'Audiència Nacional contra el Tsunami i els CDRs. Dit d'una altra manera, volen cobrir-se les espatlles perquè cap jutge pugui impedir el retorn de Carles Puigdemont i Marta Rovira. També preocupen especialment casos com l'Operació Judes, on se'ls atribueixen explosions per fer servir en protestes independentistes. El PSOE, però, no vol ni sentir a parlar d'incloure aquests delictes de terrorisme a l'amnistia. Ha estat fins ara el punt on s'han encallat totes les negociacions del text. Aquest, per tant, serà un dels articles calents per les tres parts si realment volen desbloquejar la llei.
Un altre dels objectius dels independentistes és garantir que tan bon punt entri en vigor aquesta llei, els exiliats puguin tornar immediatament, fins i tot si els jutges del Suprem o de l'Audiència Nacional recorren la llei al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per això, tant Esquerra com Junts volen introduir matisos al text que deixi ben clar que anar a Europa no implicarà que l'amnistia quedi frenada o quedi encallada. El problema, una altra vegada, és que, malgrat estar d'acord en el fons, no coincideixen en la forma i cada grup ha presentat una esmena amb una fórmula diferent. A Junts per Catalunya tampoc els convencen altres punts de la llei, tal com estan redactats ara mateix. Per exemple, els de Carles Puigdemont tornen a intentar amnistiar els casos de lawfare, els de persecució judicial per raons polítiques. Com? Doncs volen que la llei exoneri les víctimes d'operacions policials artificioses o prospectives, diuen textualment, orientades a la criminalització de dirigents polítics sempre que no s'hagin embutxacat diners públics. Aquí entraria, per exemple, el cas de l'exconseller Miquel Buch, condemnat per haver posat un escort al president Puigdemont, o el de Josep Lluís Alai, que va assistir a un referèndum a Nova Caledònia en representació de l'expresident. El dubte és si aquesta fórmula també permetria amnistiar a Laura Borràs, condemnada per la seva gestió a la Institució de les Lletres Catalanes. El paquet de 12 esmenes que ha presentat, Junts per Catalunya també proposa que els independentistes amnistiats recuperin les multes que han hagut de pagar. Arnau.
Sí, Junts hi obre la porta eliminant un dels articles que prohibia el retorn de les multes pagades pel procés. És una proposta perquè persones com Mas, Junqueras o fins i tot Rigau intentin recuperar els milions d'euros que han avançat, per exemple, al Tribunal de Cuentes pel 9-N, l'1 d'octubre o l'acció exterior de la Generalitat. Junts, per cert, també vol que s'ampliï el termini de l'amnistia i que comenci el novembre del 2011. Això són dos mesos abans del previst. D'aquesta forma, diuen, protegeixen del tot l'organització de la consulta. Més enllà dels delictes de terrorisme, Esquerra també ha presentat tres modificacions més, totes elles de caràcter tècnic per blindar la llei. Els republicans, a més, s'afegeixen al paquet d'esmenes que el PSOE ha firmat amb Sumar, Bildu i el BNG per reforçar l'aplicació de l'amnistia.
Ara els grups tindran una nova oportunitat per posar-se d'acord perquè totes aquestes esmenes es debatran a la Comissió de Justícia del Congrés. Allà tampoc s'entenen, es mantindrà el text original. Fins a quin punt és important que aquestes esmenes tirin endavant? Si el PSOE no les accepta, els acusats de terrorisme al cas Tsunami podrien quedar fora de l'amnistia? Hi ha marge per arribar a un acord o les posicions estan molt allunyades? D'aquí, a menys d'una hora, traslladarem totes aquestes preguntes i moltes d'altres a una persona que fa mesos que manté un silenci hermètic, però que està jugant un paper determinant en la literalitat de la llei de l'amnistia. L'advocat del president Puigdemont, Gonzalo Boye. Avui, una mica abans de les 9, Gonzalo Boye en directe al món a RAC1. Però la divisió dins del bloc de la investidura no és l'únic obstacle que afronta aquesta llei d'amnistia. El PP continua empescant-se-les per intentar frenar-la. Resulta que els populars han descobert que el PSOE va presentar ahir les esmenes, això és del Polònia. Si això és perquè a correcuita algú faci un guió per demà al Polònia. El PSOE intenta frenar perquè ha descobert que el PSOE va presentar ahir les seves esmenes un segon tard. A les 6 de la tarda i un segon. Això ni el cas de David De Gea amb el Madrid de Florentino Pérez, que va ser uns minuts més tard. 6 de la tarda i un segon. És un retard d'un segon? Però el PP ja ha avisat que ho aprofitarà per intentar boicotejar la llei. Arnau.
Exacte, el paper del registre és claríssim. El termini s'acabava a les 6 de la tarda i el segell indica que es va entrar a les 6 i un segon. Fonts del PP indiquen que això és una anomalia i ja han mogut fitxa a la mesa del Congrés per no acceptar les esmenes dels socialistes amb Esquerra i companyia. En qualsevol cas, per molt que aquestes modificacions quedin invalidades, amb una mica de filibusterisme parlamentari podrien acabar el ple. Sigui com sigui, a partir d'ara l'amnistia passarà per la Comissió de Justícia, d'aquí a un parell de setmanes el Congrés hi donarà el vistiplau i anirà cap al Senat. Allà, tot i les traves del PP, tard o d'hora superarà el tràmit i cap a la primavera, si tot va segons el previst, la llei entrarà en vigor.
El PP burxa en les patinades del PSOE mentre la vella guàrdia socialista torna a alçar la veu contra l'amnistia. A les últimes hores ha reaparegut, ximpum, Felipe González, l'expresident del govern d'Espanya, torna a acusar Junts per Catalunya de coaccionar el PSOE i avisa que entre els uns i els altres es carregaran la independència del poder judicial.
Lo han acosado permanentemente. Estos que ahora piden la amnistía, o la autoamnistía, como quieran, estos que la piden, lo han acosado permanentemente. Han obstaculizado permanentemente su labor. Y ahora, por cierto, quieren corregirla para que no se escape ningún fleco, que no haya ninguna salida que conteste esa decisión, que yo creo que no es discrecional ni conveniente. Es artículo 9, arbitraria.
I González ho deia en un acte ahir al vespre a Madrid per commemorar el 45è aniversari de la Constitució. I era Manuel Marchena, Pablo Llarena, els dos assorts de l'independentisme. Davant d'ell, Felipe González va lloar la feina del Tribunal Suprem per frenar el procés.
Un ataque a los que han llevado de manera impecable todo el juicio del procés. Impecable. Nunca más publicidad, nunca más oportunidades, nunca más respeto, nunca. O a los fiscales, ¿cómo lo han pasado los fiscales? O el instructor, que no puede llegar a la casa, pero ¿cómo es posible? Bueno, los que piden el indulto es lo que han hecho eso.
I va tornar a carregar a Toriadet contra el líder del seu partit, Pedro Sánchez.
Gobernar desde la izquierda del PSOE, la llamada izquierda del PSOE, es facilísimo. Es meterse en el camarote de los hermanos Marx. Es decir, yo quiero dos huevos duros más. Ya está. Y los otros dicen, no, a mí si no hay autodeterminación, conmigo no cuente. Y usted, si estamos discutiendo la amnistía, que es el olvido de lo que usted ha hecho, además de olvidarlo, yo no le pido que cambie de idea, lo que pido es que acepte las reglas de juego.
De tot aquest embolic al voltant de la llei d'amnistia, escoltem ara el comentari que signa la periodista del diari Ara i col·laboradora del món a RAC1, Núria Orriols.
L'amnistia és el projecte estrella dels independentistes en aquesta legislatura, però per poder-la exhibir necessiten que sigui efectiva i a més s'apliqui de forma imminent. Aquest és l'objectiu de les esmenes presentades in extremis i sense parar a consens, intentar que la llei no quedi en paper mullat en els casos més simbòlics, el de Marta Rovira per part d'Esquerra i el de Carles Puigdemont per part de Junts, tots dos implicats en la causa de Tsunami Democràtic. Busquen així un retorn dels exiliats aquest mateix any per acabar amb la repressió, sí, però també per justificar el pacte amb el PSOE i generar un cop d'efecte. I en el cas de Junts, el millor cop d'efecte és el retorn de Puigdemont amb unes eleccions europees i catalanes a la vista. Ara bé, hi ha dos problemes. El primer és que el PSOE arriba a aquests retocs arrossegant els peus, perquè prou li va costar acceptar l'amnistia i tancar la negociació per la investidura de Pedro Sánchez. I segon, que és molt difícil blindar aquesta norma al 100%. No només perquè els jutges intentaran driblar-la o com a mínim retardar-ne els efectes, perquè la consideren un atac directe a la seva feina, sinó perquè ja han demostrat que no són un poder neutre i que, si cal, maniobraran per estirar la llei com un xiclet.
L'estira i arronsa per acabar de polir per l'amnistia serà un dels temes que avui discutiran Jordi Turull i Santos Cerdán en una reunió al Congrés. El secretari general de Junts i el número 3 socialista es trobaran per intentar refer ponts i deixar enrere la tensió dels últims dies, sobretot arran del malentès que va provocar l'acord de competències en immigració a la Generalitat. Ara bé, Junts només... no només té entrebans la gestió de la seva relació amb Esquerra o amb el PSOE, també ha de pagar incendis interns com els que han provocat les dues diputades properes a Laura Borràs, que han acusat la direcció del partit al Parlament de discriminar-les pel sol fet de ser dones. Aurora Madaula ho va denunciar públicament durant un ple i ara el seu cas està en mans de la Comissió de Garanties de Junts. En canvi, ja ha quedat arxivat l'altra denúncia, la que va presentar la diputada Cristina Cassol, que es queixava directament a l'Oficina d'Igualtat del Parlament. La cambra diu que ha estudiat el cas, però que no hi ha trobat absolutament res. El dubte si ara Junts prendrà mesures disciplinàries contra Cristina Cassol. Un quart i un minut de 9 del matí, el ministre de l'Interior del govern Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, va acumular 34 falses investigacions de la policia patriòtica a la taula del seu despatx només entre els anys 2014 i 2016. Sí, ho heu sentit bé, guardava la paperassa de 34 investigacions fakes, falses, finançades amb diner públic per intentar parar els peus a l'independentisme fos com fos. És la xifra que fan pública aquest matí La Vanguardia i El Diario, que revelen més detalls de l'operació Catalunya. En aquell període, entre el novembre del 2014 i el juny del 2016, la maquinària de les clavegueres de l'Estat funcionava a tot rendiment, mas madera, i no parava de fabricar porqueria per embrutar la imatge dels líders polítics, als càrrecs de la Generalitat o empresaris sospitosos de flirtejar amb el sobiranisme. Eren informes plens de mentides que intentaven relacionar tot una colla de gent amb trames de corrupció. Són de casos que ja coneixíem, és a dir, tots els casos ja havien sortit, però què fa La Vanguardia i El Diari? Doncs publicar documents que corroboren l'abast de la trama parapolicial. És a dir, el que sorprèn és que a les 8 i 17 minuts d'avui la Fiscalia no hagi ja actuat. Per exemple, es troben documents, o documenten, en aquest cas La Vanguardia i El Diari, documenten els intents de la policia patriòtica per implicar el major Josep Lluís Trapero en un cas sobre tràfic de drogues. Dues notes del comissari Villarejo de l'any 2013 demostren com se les van empescar per encolomar-li un mort que no tenia res a veure amb ell. De fet, el jutge que portava la causa, el famós Joaquín Aguirre, que ara persegueix el Barça pel cas Enríquez Negreira, va arribar a imputar Trapero, però al final tot va acabar en un no res. Informa Mar Poyato.
Es tracta del cas que es va anomenar Macedònia. El que es va fer és intentar acusar diversos agents dels Mossos per suposadament utilitzar diners procedents del narcotràfic per pagar confidents i per aconseguir-ne beneficis. Un muntatge amb què el jutge Aguirre va acabar enviant a la presó de forma provisional el sotsinspector Josep René, a qui a més el van suspendre de feina i sou durant un any. Ara bé, l'objectiu era Trapero i per això van continuar buscant per totes bandes. El van vincular amb el procés sobiranista i el van acusar de protegir una família de narcotraficants. De fet, la policia patriòtica li tenia ganes al major, perquè va ser qui va encapçalar el desmantellament d'un grup de policies corruptes propers a Villarejo i ara investigats en el marc de l'operació Tàndem, que va rebre suborns de dos grans prostíbuls de Castelldefels, el Saratoga i el Riviera, a canvi d'avisos per evitar intervencions policials. El 2021, els Mossos van denunciar totes aquestes maniobres a l'Audiència Nacional i qui se'n va fer càrrec, Manuel García Castellón, que va considerar que no valia la pena investigar els policies i va tancar la carpeta.
Jorge Fernández Díaz també tenia sobre la taula del seu despatx una investigació contra Carles Puigdemont. li va arribar a través de Daniel de Alfonso, que llavors era el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya. De Alfonso investigava Puigdemont per uns contractes de compravenda d'obres d'art de 3,5 milions d'euros que havia firmat com a alcalde de Girona. De Alfonso creia que s'havien comprat amb diners provinents del cànon de l'aigua que pagaven els gironins. A Jorge Fernández Díaz se li va fer la boca aigua i va alimentar el cas tal com va poder. De fet, va arribar fins al Tribunal Suprem, però allà va acabar arxivat perquè els jutges no hi van veure cap indici de delicte. I no era l'únic cas que Daniel de Alfonso va portar a la taula del ministre Fernández Díaz. També tenia material d'altres líders polítics, com el president Artur Mas Mar.
L'informe al qual han tingut accés La Vanguardia i el Diario.es en recull les informacions sobre les suposades il·legalitats que haurien comès diferents polítics catalans i que Daniel de Alfonso va portar a la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals de la Policia. Hi ha l'operació de privatització de l'empresa Aigües Ter Llobregat, que es va vendre per uns 1,000 milions d'euros l'any 2012 a Acciona. Segons el document, de Alfonso calculava que Artur Mas, que llavors era president de la Generalitat, s'hauria embutxacat uns 90 milions, xifra que, curiosament, correspon al 3% de l'operació. I l'altra investigació que va fer de Alfonso estava relacionada amb la compra-venda d'unes obres d'art fetes per Puigdemont com a alcalde de Girona. De Alfonso insistia en que s'havia de provar que aquesta operació va ser delictiva i va comptar amb un fiscal prou conegut a Catalunya, José Grinda. Ara bé, el Suprem va acabar sentenciant que no s'havia comès cap delicte i que en tot cas es tractava d'una possible infracció administrativa.
Bueno, després hi ha aquesta altra pregunta, que és com es financia Sabe tota aquesta operació? És una pregunta que arrosseguem des de fa anys i que avui respon parcialment al món.cat. Segons aquest digital, el Ministeri de l'Interior regava amb fons reservats a tota una sèrie d'empreses i societats pantalles que l'excomissari Villarejo i altres comandaments policials tenien per mig món. Hi havia, per exemple, A, l'Uruguai, el Panamà, la República Dominicana o el Regne Unit. Després eren aquestes firmes les que finançaven les operacions clandestines. Era un sistema molt similar al que s'utilitzava per pagar els confidents o els agents infiltrats en la lluita contra ETA, pensat per ocultar l'origen dels diners. Que Villarejo fos el propietari de moltes d'aquestes empreses demostra que no era un PO o algú que passava per allà, sinó un agent troncal de l'operació. És més, l'excomissari s'assaltava al ministre i en alguns casos retia comptes directament davant de Mariano Rajoy. Villarejo explica que es comunicava amb l'aleshores president del govern d'Espanya a través de dos intermediaris que treballaven per la Moncloa. Ho revelava el mateix Villarejo ahir aquí al Món RQ.
Las dos personas que conectaban conmigo en nombre del presidente. Entonces, en un momento determinado que estaba yo con la señora Cospea, bajó él un momento y buenos días, tal, a trabajar. Era una forma de decirme que él estaba al tanto de todo.
Però malgrat tots els detalls escandalosos que coneixem cada dia, el PP continua sense dir ni asa ni bèstia sobre el paper de Mariano Rajoy en aquesta operació Catalunya. En un discurs ahir davant dels seus diputats i senadors, el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, no va fer ni una sola referència al tema. Segons el seu equip de treball, és normal que no en parli perquè tot plegat va passar quan ell no tenia cap ni una responsabilitat al partit. Feijóo segueix l'estela, per tant, d'Isabel Díaz Ayuso, que ahir també fugia d'estudi. Ayuso parlava de Catalunya, o parla de Catalunya cada dia que pot, però l'operació Catalunya perpetrada pel seu partit va dir literalment le queda lejos. De tot plegat, escoltem en el comentari que posa el periodista, escriptor i col·laborador del Món RAC1, Manuel Javois.
Entre los muchos asuntos interesantes de la operación Catalunya, además del nombre, está el hecho de que un gobierno decidiese mover ficha ilegal después de ver el éxito de una manifestación, la Diada 2012. Es representativo que el miedo a una muchedumbre pacífica expresando sus ideas políticas termine con un gobierno paseándose fuera de la ley, creando una gigantesca ficción que sabotease al independentismo catalán porque le dio miedo ver a tanta gente en la calle. En una de sus celebradas novelas de la trilogía de Nueva York, Paul Auster pone a un protagonista a contratar a un detective para que le espíe a él mismo. Hubiese sido más higiénico y democrático que el gobierno Rajoy hiciese algo parecido, bajar a las cloacas para que las cloacas le recordasen lo que estaban haciendo. Eso de lo que tratan ahora de escapar, aquello que se les va a caer otra vez encima, porque nunca, ni después de la Gürtel, llegó a haber una promesa real de regeneración. Solo orgullo y un poco, muy poco, de vergüenza.
8 i 23 minuts. Pere Aragonès espera que la desclassificació dels documents sobre Pegasus permeti aclarir qui havia al darrere l'espionatge contra l'independentisme. El president reclama que d'una vegada per totes es posi llum i taquígrafs sobre el cas.
El govern espanyol arriba tard, perquè aquesta desclassificació d'un espionatge il·legítim i un espionatge per raons polítiques s'hauria d'haver produït molt abans aquesta desclassificació. Finalment ha estat a requeriment d'un jutge que s'ha produït, per tant és el que tocava fer, i el que espero és que això serveixi per conèixer tota la veritat, perquè des del CNI es van dedicar a espiar.
El president demana al govern espanyol que no estigui per romanços i que enviï el més aviat possible els documents del jutge que ho investiga per no perjudicar la seva defensa. Això després que ahir el Consell de Ministres anunciés que desclassifica els primers arxius sobre l'espionatge del CNI a Pere Aragonès. Un espionatge que remunta al 2019, l'etapa que ell era vicepresident de la Generalitat amb Quim Torra com a president. Adrià Santasusagna.
El temps jugarà un paper clau perquè a finals d'aquest mes la principal investigada pel cas, l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, ha de comparèixer davant el jutge. Per això el president Pere Aragonès demana que es vagi ràpid perquè durant la declaració es tingui tota la informació sobre l'espionatge a l'independentisme.
L'acord de desclassificació és del Consell de Ministres d'avui, per tant això s'haurà de transmetre al jutjat amb el temps suficient perquè l'acusació, en aquest cas doncs, el meu advocat, també pugui preparar-se l'interrogatori a la imputada exdirectora del CNI.
Recordem que abans de Nadal, Pere Aragonès ja va declarar davant el jutge que investiga l'espionatge al president. Aquesta causa és l'única que a hores d'ara està avançant a nivell judicial.
El govern espanyol justifica ara la desclassificació dels documents d'espionatge per Aragonès per l'ordre judicial, però vincula la necessitat que surtin totes les misèries del PP per usar el CNI i el Ministeri de l'Interior contra l'independentisme. Ara bé, desclassificar els documents i enviar-los al jutge no vol dir fer-los públics, Armenteres, Madrid.
Sí, decisió inèdita de Moncloa, però que va acompanyada de dures crítiques al PP demanant explicacions i donant per fet també, així ho deia la ministra portaveu Pilar Alegria, que el seu partit demanarà compareixences de tots els implicats en l'operació Catalunya al Congrés.
Aquesta desclassificació en ningún caso afecta a la seguretat nacional. Lo que sí que afecta és la forma de actuar del Partido Popular, que cuando está en el gobierno utiliza los resortes del Estado de Derecho para perseguir a sus oponentes políticos y cuando está en la oposición quiere legalizar a todos aquellos partidos políticos que no piensan como él.
I que s'arribarà fins a les últimes conseqüències de tota la documentació que hi ha, que s'ha de conèixer i aclarir tot, però sense entrar en el detall del que es van registrar al CNI, converses i missatges de mòbil, i sense publicar res.
Tot el plegat, escoltem en el comentari que hi posa la sotsdirectora de l'Ara i col·laboradora del Món RQ, Carla Torró.
Estava cometent Pere Aragonès algun delicte l'any 2018? Representava algun tipus d'amenaça? Crec que és una pregunta que ens podem fer perquè és precisament això el que podia justificar vulnerar drets bàsics, per exemple, que t'escoltin les converses. I el que es va escoltar, segona pregunta, representava algun tipus de perill per la seguretat nacional? Perquè això és el que justifica el secret. És a dir, per protegir la seguretat nacional no es fan públics ni els continguts de les gravacions ni tampoc s'explica per què el jutge autoritza espiar-ho. Això és el que té la força d'un estat, la possibilitat de decidir el que és perillós sense donar explicacions i decretant el silenci. Com podem tenir mentrestant debats seriosos? Per tant, és una bona notícia que el govern del PSOE hagi decidit aixecar almenys una part del secret, un PSOE que avui es mostra escandalitzat per l'operació Catalunya i que aixeca els secrets de Pegasus, però amb un perill, amb una temptació, fer de la necessitat virtut i mirar de desgastar el PP mentre aconsegueix amb tot plegat una pista d'aterratge per l'amnistia. Però el que crec que és greu d'aquests casos, i això faríem bé de recordar-ho tots, és que afecta la credibilitat i qualitat de les institucions, les de tots, també aquells a qui tu consideres que són rivals polítics.
8 i 27 minuts, canviant de tema, l'aplicació d'aquí uns minuts, Gonzalo Boy i el Món RQ, però abans l'aplicació per barrar l'accés al porno als menors d'edat estarà enllestida entre el juny i el juliol. És l'anunci que va fer el govern d'Espanya i en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres serà una app que detectarà si qui intenta obrir una pàgina amb continguts per adults és o no és menor. També prohibirà l'entrada a TikTok aquells que tinguin menys de 14 anys. Sí, com sigui, la Moncloa evita parlar de sancions a les pàgines que no utilitzin el sistema per bloquejar l'accés dels adolescents a aquestes webs. De fet, segons el diari ABC, avui diu que el govern espanyol continua negociant amb diverses empreses perquè facin servir l'aplicació de manera voluntària. Laia Framis.
Ara, en accedir a una web amb contingut pornogràfic, la pàgina pregunta a l'usuari si és major d'edat i les dades deixen clar que aquesta autoverificació no és útil perquè, segons Save the Children, la meitat d'adolescents d'entre 12 i 15 anys ja han vist porno i el 70% dels que tenen entre 13 i 17 anys ho fan de manera habitual. Les empreses argumenten que tècnicament no ho poden fer de cap altra manera, però ara el govern espanyol i l'Agència Espanyola de Protecció de Dades estan enllestint un mecanisme que verifiqui l'edat de qui intenta accedir a aquests continguts. La ministra portaveu Pilar Alegría ho explicava d'aquesta manera.
Si en algún momento yo quisiera acceder
con mi teléfono móvil algún contenido de alguna página para adultos, el teléfono móvil con esta aplicación que desarrolla la Agencia de Protección de Datos me reconocería y, por tanto, tendría la posibilidad de navegar en las distintas páginas. Sin embargo, si ese teléfono móvil hiciera de él uso mi hijo menor de edad con 10 años, la aplicación le reconocería y le imposibilitaría que accediese a estas páginas de contenidos para adultos.
El govern espanyol assegura que altres països com el Regne Unit o França també treballen per implementar sistemes similars.
Per cert, dos apunts ràpids sobre intel·ligència artificial. El primer, que aviat podria ser delicte als Estats Units compartir imatges de persones reals despullades, creades o manipulades amb aquesta tecnologia. I estan d'acord demòcrates i republicans. I el segon apunt, que gairebé la meitat d'empreses espanyoles ja usen la intel·ligència artificial en el seu dia a dia, sobretot per automatitzar processos. Més coses, el Tribunal Constitucional dona la raó a l'exdiputat de Podem, Alberto Rodríguez, i tomba la inhabilitació que el va deixar sense escó al Congrés. El 2021, el Tribunal Suprem el va condemnar per donar una puntada de peu a un agent de la policia, però ara el Constitucional ha rebutjat la sentència per 7 vots a 4. El Tribunal considera desproporcionada la pena i troba excessiu que el Suprem li retirés l'escó. Continuen els moviments interns a Vox. Ara Santiago Abascal ha fet canvis a la direcció, ha designat Ignacio Garriga com la seva mà dreta i únic vicepresident, un càrrec que compaginarà amb el de secretari general i el de diputat al Parlament. Un dels que en surt més malparat és Javier Ortega Smith, fins ara un dels tres vicepresidents que queda fora. L'ha degradat a vocal, igual que l'eurodiputat Jorge Buxadé i a la diputada Reyes Romero. Vox, que per cert qüestiona que la Comissió Europea vulgui utilitzar famosos com Rosalía o Taylor Swift per fomentar el vot dels joves a les pròximes eleccions europees. El cap de la delegació del partit al Parlament Europeu, Jorge Buxadé, ha preguntat formalment a Brussel·les quina quantitat està disposat a pagar per contractar aquests personatges. A Vox li molesta especialment la possibilitat que la Comissió Europea pugui contractar Rosalía perquè l'any 2019 va fer un tuit contra el partit de l'extrema dreta. A Ripoll, una desena de famílies nouvingudes denuncien que l'Ajuntament, amb Sílvia Orriols al capdavant, els està posant bastons a les rodes per empadronar-se a la ciutat. Segons el periòdico, són persones migrants en situació de vulnerabilitat que tenen menors a càrrec seu i que no els poden dur a l'escola ni al metge perquè no tenen documentació. Expliquen al diari que el nou govern municipal ha canviat el protocol i ha estirat fins als 3 mesos el termini per poder-se empadronar, que és el màxim que marca la llei. Això ha fet que molts d'aquests nouvinguts desistissin i hagin marxat a altres pobles o ciutats per poder agilitzar els tràmits. La Generalitat, per la seva banda, demana als afectats que ho denunciïn per poder posar fil a l'agulla i prendre mesures legals. Sílvia Orriols ja ha confirmat aquesta informació a Twitter amb una piulada on diu: el titular hauria de ser la batllessa de Ripoll compleix el programa electoral. Repetim, confirmant la informació del periòdico. Mentrestant, Esquerra Republicana ha anunciat que expulsarà la portaveu del partit a la Ribera d'Ondara, a la Segarra, per pactar amb el partit de Sílvia Orriols. La Republicana volia fer fora l'alcalde del PSC, Francesc Sabanés, amb el suport de l'Aliança Catalana. El Republicana que ens deixen clar que rebutgen tota mena de contacte, diuen, amb l'extrema dreta. Informa Julien Andrés.
El primer pas és la suspensió de la militància d'Elisabet Jové, l'única que milita al partit de les tres regidores d'Acord per Ribera d'Ondara, la llista associada a Esquerra. Tot plegat pel pacte que s'està estudiant amb Aliança Catalana per fer fora l'actual alcalde del PSC, que governa en minoria, Francesc Sabanés. L'Ajuntament de Ribera d'Ondara el formen tres regidors, tres d'Esquerra, un d'Aliança Catalana i els tres dels socialistes. Segons apunta el grup d'Esquerra d'aquest municipi, el pacte està motivat per la necessitat d'un canvi de govern per la mala gestió de l'actual. El que ho ha fet esclatar tot està l'últim desacord amb els pressupostos, on, segons els republicans, els socialistes els donaven per aprovat sense tenir en compte les seves propostes.
El govern va sortir en defensa de l'actriu Itziar Ituño, una de les protagonistes de La Casa de Papel, és la inspectora de policia Raquel Murillo, això després que participés en una mania a Bilbao a favor dels drets dels presos d'ETA i que hagi generat molta polèmica a les xarxes, fins al punt que algunes empreses han deixat de col·laborar amb ella. El portaveu del govern basc, Vigen Supiria, ho considera inadmissible.
Esa manifestación cumplía todos los requisitos que impone la legalidad y las personas que participaron en esa manifestación tienen el derecho a la manifestación y tienen el derecho a la libre expresión de sus ideas y opiniones. Se están produciendo situaciones inadmisibles y se manifiestan a través de comentarios anónimos o insultos en las redes sociales.
després que es fessin públiques les imatges de Ituño a la manifestació, els concessionaris de BMW, el País Basc i Navarra van anunciar que deixa de col·laborar amb l'actriu, que n'era imatge, i Iberia ha retirat de la seva web una entrevista que li havia fet per un dels seus programes. També ha aixecat molta polseguera l'acord entre el tenista Rafael Nadal i el govern de l'Aràbia Saudita. Nadal s'ha convertit en ambaixador de la Federació del País i això ha provocat una allau de crítica, sobretot després que Nadal digués el següent: miris on miris a l'Aràbia Saudita, pots veure creixement i progrés, i m'emociona formar part d'això. Una de les primeres institucions a lamentar aquesta associació ha estat l'ONG Amnistia Internacional, que ha assegurat que Rafael Nadal contribueix a blanquejar la monarquia saudita denunciada reiteradament per les seves violacions de drets humans. Els hotels, els càmpings i altres establiments turístics no podran omplir ni reomplir piscines quan es declari l'emergència per sequera. I si no plou, amb ganes, això podria passar d'aquí a 15 dies. El govern els ha deixat fora de la llista d'equipaments amb els quals farà una excepció. Entre les excepcions hi ha clubs esportius, gimnasos i escoles, que això sí, hauran de compensar l'aigua que gastin omplint les piscines amb altres mesures, com ara tancar les dutxes. Ho explicava el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
Tenim piscines que pràcticament no gasten aigua per reomplir-se, perquè pràcticament no en gasten, ni a que es tapen, perquè no s'evapori. Per tant, cada usuari de les piscines sap que no la pot reomplir. Si es va gastant l'aigua d'aquella piscina, l'ha d'acabar tancant. Mentre no es gasta l'aigua de la piscina, la seguirà fent servir. Qui vigilarà que no la reompli? El titular del servei, que són els ajuntaments corresponents.
Aquesta és una de les principals novetats del paquet de mesures que ha aprovat el govern i que es posaran en marxa un cop les àrees de Barcelona i de Girona entrin en aquesta situació d'emergència per sequera. Com dèiem, en principi, si no plou, serà el dia 1 de febrer, el del Martínez.
A més de les piscines, el govern també flexibilitza les restriccions al rec. Es permetrà en camps esportius sempre que s'utilitzi aigua regenerada o subterrània i es compensi amb altres mesures. I els ajuntaments també podran regar parcs i jardins amb aigua no potable per garantir refugis climàtics de cara a l'estiu. En canvi, s'hauran de tancar totes les dutxes de les platges, també les dels peus, i no es podran instal·lar pistes de gel ni fer actes que utilitzin aigua, com ara festes de l'escuma. El conseller David Mascort espera que aquests canvis serveixin per dosificar l'aigua dels embassaments i evitar restriccions encara més severes en els propers mesos.
El percentatge està baixant molt a poc, eh? Recordo que el novembre baixàvem pràcticament un punt cada 15 dies i ara estem baixant dues dècimes. També és veritat que la temperatura, el temps a l'hivern ens ajuda, però també és veritat que gràcies a l'esforç que estem fent tots plegats estem allargant aquesta entrada d'emergència.
Ara bé, la mesura que tindrà un impacte més gran és la ja anunciada reducció dels cabals mínims dels rius Ter, Llobregat i la Muga. Es preveu que permeti allargar les reserves d'aigua durant 4 mesos més.
I el temps?
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Aquesta nit ha plogut a moltes comarques, però poca cosa. El plat fort s'espera per demà passat divendres.
Exactament, sí, ens espera un canvi important de temps que arribarà divendres i que ens portarà pluges a gran part del país. Seran menys probables cap a les comarques de Girona i, en canvi, tindrem pluges més insistents, sobretot cap a punts del Pirineu de Lleida, especialment cara sud, on es poden acumular fins a 50 litres per metre quadrat. A més, baixa la temperatura i amb ella la cota de neu, que situarà entre els 1.200 i els 1.400 metres. Això serà divendres. I aquesta nit sí que ha plogut a moltes comarques, registres de 7-8 litres per metre quadrat, per exemple, cap a les comarques de Ponent, on no ha arribat aquesta aigua a les comarques de Girona, però en general hem tingut una bona regada i hem començat el dia amb alguns núvols i no es descarta que repeteixin aquest ruixat, sobretot a Ponent, Pirineu i Prepirineu, especialment banda de Lleida. I vent aquesta tarda i ambient suau tant avui com també demà, però com dèiem, a partir de divendres cauen en picat els termòmetres.
I mentre aquí esperem que arribi aquest canvi de temps, a Alemanya els aeroports adverteixen de possibles problemes avui i demà per culpa del temps. S'espera que hi hagi retards i cancel·lacions de vols a causa d'una situació de fred extrem, nevades i pluja gelant. Es preveu que Lufthansa, amb bases principals a Munic i a Frankfurt, només ofereixi els vols considerats essencials.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8 i 38 minuts. Les dades del Departament de Salut confirmen que Catalunya va superar el pic de l'onada d'infeccions respiratòries la setmana passada. Ara els casos comencen a anar a la baixa, però la incidència continua disparada. Els últims 7 dies, 69.000 persones han donat positiu en grip, Covid o bronquiolitis. Això, però, és un descens de 2.000 persones respecte a la setmana anterior. 2 de cada 5 casos han estat de grip, que és el virus que ara té més incidència. El pic d'aquesta malaltia ha estat superior al de l'any passat, però molt semblant al que hi havia abans de la pandèmia del coronavirus. Finalment, el Departament d'Interior ha expulsat els 6 Mossos que van protagonitzar una actuació racista el 2019 a Sant Feliu Sasserra, al Bages. Des del mes de setembre estaven inhabilitats per una sentència de l'Audiència de Barcelona, però fons de la Conselleria asseguren que fins divendres no van rebre la notificació. I, per cert, ahir us explicàvem que estava en marxa una operació contra el terrorisme jihadista. Doncs bé, va acabar amb 4 detinguts, un d'ells un home que ja està a la presó de Brians 2. Fons de la policia apunten a RAC1 que era un grup que pretenia fer un atemptat a Espanya i s'estava començant a moure per aconseguir explosius i armes. Els catalans estem prou satisfets amb la nostra vida, ho assegura una enquesta de la Generalitat que s'ha fet per primera vegada i que pregunta sobre la satisfacció vital de la ciutadania. I resulta que freguem el notable. Segons aquest estudi, els catalans puntuem amb un 6/9/10 la nostra felicitat. Això s'explica per molts factors que influeixen en el nostre dia a dia i que serviran al govern per millorar les polítiques públiques, Adrià.
L'inèrcia s'imposa a les nostres vides, però ho fa de manera prou suportable. L'enquesta de la Generalitat no és cap sorpresa, però sí que detalla l'estat d'ànim dels ciutadans. Un 6,9, fregant el notable, que es basa en diferents factors clau. Són els mateixos que busquem a l'horòscop: la salut, la família, diners i feina. Clau per sentir-nos millor i també per sentir-nos pitjor. Si d'alguna cosa estem satisfets és de l'educació que hem rebut i de la vida familiar. En canvi, el que ens fastigueja més és la llista que fem a principis d'any. No fem prou esport, podríem anar millor a finals de mes o que els salaris són justos. Hi ha altres variables que incideixen també en la nostra felicitat: l'edat, com més grans més feliços, els estudis, com més millor, i sí, els diners donen la felicitat, com més diners més felicitat. Sigui com sigui, el que no perdem és l'esperança. La majoria pensa que aquest any sí que estarà millor.
A França, l'uniforme escolar podria ser obligatori als centres públics d'aquí 2 anys. Ho ha anunciat Emmanuel Macron en un paquet de mesures que han de servir, diu, per millorar la cohesió i el civisme. La norma s'assajarà el pròxim curs escolar en un centenar d'escoles franceses i, en funció del resultat, s'implantarà de manera general l'any 2026. A banda, s'ampliarà l'horari de l'assignatura anomenada d'educació cívica a partir de 5è de primària. Emmanuel Macron també és partidari que la marsellesa s'aprengui de manera obligatòria a les escoles per recuperar, sobretot, els valors, diu, que uneixen a tots els ciutadans francesos. El màxim responsable del Congrés Audiovisual ICE, Mike Blackman, assegura que Barcelona té una oportunitat d'or per convertir-se en referent de l'indústria audiovisual a Europa. I aquí a menys de 15 dies engega la Fira Gran Via de l'Hospitalet una nova edició d'aquest congrés que cada vegada és més gran, i atenció, perquè cada vegada és més enorme en tot. S'està fent molt gran i diuen que és, en fi, que és una meravella veure-la. Aquest any ja ocuparà els 8 pavellons de la fira i espera superar els 58.000 visitants de l'any passat. N'estem convençuts, Montse Martí.
Quan se li pregunta a Mike Blackman com de gran es pot fer l'ICE, diu que no ho sap, però admet que els propers 3 anys les instal·lacions de Fira Gran Via se'ls podrien quedar petites i esperen amb candeletes també l'ampliació amb el nou pavelló. El màxim responsable del Congrés fa una crida, aprofita també l'embranzida ara mateix del sector.
I personally think that Barcelona holds a historic opportunity.
Personalment penso que Barcelona té una oportunitat històrica per convertir-se en líder de la indústria audiovisual, especialment en l'escenari europeu, amb una sòlida base de talent en institucions i universitats. El nostre compromís és ajudar a transformar aquesta realitat potencial en tangible. Barcelona, Catalunya i Espanya tenen una oportunitat en aquests moments.
Have an opportunity right now.
I sobre si l'ICE es farà a Barcelona en un futur.
Barcelona, with its unique blend of culture, talent and innovation.
Barcelona, amb la seva combinació única de talent cultural i innovació, té tots els elements necessaris per ser la nostra seu a llarg termini.
To be our long-term home.
A diferència d'altres edicions, els congressistes xinesos són els que han fet aquest cop més reserves.
I la marca de rellotges Patek Philippe obrirà una botiga als Jardiners de Gràcia. Serà el primer punt de venda de l'emblemàtica firma suïssa a Barcelona. L'empresa Unió Suïssa, que ven rellotges de la marca des del 1929, té previst inaugurar l'establiment a finals d'any, segons informa La Vanguardia. Estarà situat a l'edifici que va acollir la seu del Deutsche Bank i que Carlos Ferreter va transformar, recordem, en residències de luxe. A la cantonada just al costat de Casa Seat, a aquesta nova botiga de la marca de rellotges de luxe Patek Philippe. Amb música tornen els Mumford & Sons i ho fan amb Pharrell Williams a la producció. Good People és la primera cançó del grup en 5 anys i la primera des de la marxa del guitarrista principal del grup. La cançó va sonar ahir per primer cop en la presentació de la nova col·lecció de roba masculina de Louis Vuitton, marca de la qual Pharrell Williams és director creatiu. Aquí, en música, també els Figaflaues han publicat sencer la cançó Quatre Quissos.
I cauen quatre quissos i no són suficients. Quatre quissos, ens estem coneixent.
És el cinquè avançament de la calçotada, el disc que sortirà a la venda el 26 de gener, que inclourà 20 temes dels Figaflaues. I Triquell fa avui el seu primer concert immersiu a l'Espai Ideal de Barcelona. I presentarà el seu nou EP acompanyat d'una producció visual creada expressament i actua també demà divendres i dissabte. I fa molt bona pinta això que pensa fer avui el Triquell. Totes les sessions són a les 9 de la nit i encara queden algunes entrades. I d'aquí uns moments els esports al món RQ, i d'aquí uns segons Gonzalo Boye i el major Trapero responen.
Bon dia, veïna. Com estàs? Com està la teva família?
Bon dia, Juanita. Tot bé. I tu?
Em fas un favor? Saps on he de llançar aquesta capsa de cartró per reciclar?
Oi tant. Això va al contenidor blau.
Esclar, tens raó.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper al contenidor blau o al cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Aprofita aquest lot d'estalvi fins al 22 de gener. Dues pizzas forno di Pietra Buitoni, una terrina de gelat La Fageda i sis llaunes de cervesa Moritz 7 per només 9 euros amb 95 cèntims. T'estalvies 9 euros amb 44 cèntims.
Bonpreu i Esclat.
Aquestes trucades són incidències reals.
No deixa de saltar el diferencial de la llum.
Se m'està aixecant la tarima.
Sembla com una taca d'humitat.
En aquests moments, quina assegurança de llar triaries? Mapfre, l'asseguradora de més confiança a Espanya. Ara, amb tots els serveis a la teva app.
Mercè, sóc en Dani, que he acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
És que tu me das es mucho más de lo que pido.
Per tot el que ens dones, tu mereixes tot. I més. Gama Mazda Volkswagen. Ara amb més equipaments. Pintura metal·litzada, càmera posterior, sistema bits àudio, sistema d'arrencada sense clau i més. Tot de sèrie. Descobreix Maz a Volkswagen Ponés.
Volkswagen.
Dani, sóc la Mercè. M'alegro molt que hagis aconseguit la primera feina. Doncs et tramito la domiciliació de la nòmina. I veig que ja has pujat les dades a l'app. Perfecte.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
I a tres quarts de nou, els esports, el Sevilla, l'Atlètic de Bilbao i el Mallorca són els tres primers classificats pels quarts de final de la Copa. Els tres seran divendres els bombos del sorteig. El Sevilla va guanyar 1-3 al camp del Getafe, l'Atlètic de Bilbao 2-0 l'Alavés i el Mallorca va eliminar el Tenerife amb un gol a l'últim minut de la pròrroga. Avui, Girona, Rayo Vallecano, Montilivi, a 2:15 del vespre, en directe a RAC1. Qui el vulgui veure, el fan en obert per Teledeporte. Abans del Girona també juguen dos partits més. A les 8, València-Celta, i a les 9, Osasuna-Real Societat. El Barça no juga fins demà contra l'Unionistes de Salamanca, 8:15, i després a 9:15, Atlètic de Madrid, Real Madrid. Els dos partits en directe per RAC1. Més coses en futbol femení, avui Barça-Madrid, segona semifinal de la Supercopa, el partit al camp del Leganés a les 7 i en directe RAC+1. A la final de diumenge ja els espera el Llevant, que hi va guanyar 1-3 l'Atlètic de Madrid a la pròrroga i en un camp pràcticament buit. A França, Karim Benzema ha denunciat per difamació al ministre de l'Interior Gerard Darmanin, això després que el polític el vinculés amb l'organització islàmica Germans Musulmans. El mes d'octubre el futbolista va defensar el poble palestí en el conflicte amb Israel i llavors el ministre el va acusar de tenir una relació estreta amb l'islamisme. En waterpolo, la selecció espanyola fa història i és campiona d'Europa per primer cop. L'equip de David Martín va guanyar l'anfitriona Croàcia per 10-11 gràcies a un parcial de 0-3 a l'últim quart i un gol inversemblant d'Álvaro Granados a l'últim minut. Tant el tècnic com el golejador estaven platòrics, esclar.
Sapa història, no? Som un esport que sempre ha sigut molt, molt competitiu, que tenia ors olímpics, ors mundials, i ens faltava això, no? Per tant, jo crec que és un premi a tota la història del waterpolo espanyol.
La veritat és que no tinc gaire paraules, encara tinc la sensació que em despertaré de la siesta ara mateix i que això haurà sigut un somni, però bueno, molt content, molt orgullós del meu equip, i ja està.
I ja està. Per ser la victòria a l'europeu classifica l'equip de waterpolo pels Jocs Olímpics de París d'aquest any, 2024. I l'altra cara de la moneda és el fiasco de la selecció espanyola d'handbol. L'equip ha quedat eliminat sorprenentment de l'europeu a les primeres de canvi. Ahir va empatar contra Àustria i diu adéu al torneig després de 5 medalles consecutives i 4 finals europees des de l'any 2016. I el trànsit.
La xarxa de concessionaris d'automòbils Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
A comptar cotxes, anem al RAC. Ens espera l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Durant tota l'hora punta s'ha mantingut aquest carril tallat a l'AP7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord per l'avaria d'un vehicle. No hi ha més incidències a la xarxa viària i algunes cues van a la baixa, com les de la B23 i la 2 per Sant Joan d'Espí. Pel Vallès, en canvi, encara hi ha força congestió durant més de 4 quilòmetres a l'AP7 a Santa Perpètua i Barberà en els dos sentits, així com a la C58 des de Montcada, com sempre, en dues direccions, especialment a aquesta hora en sentit nord pel tram de Ripollet. I a les rondes, a banda dels trams habituals en sentit sud, també en sentit Llobregat a la B20 hi ha avui més de 3 quilòmetres de cues entre Esplugues i Cornellà de Llobregat. És tot des del RAC. Bon dia.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades. No les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
I acabem aquests apunts aquí al Monarracó amb un intercanvi de papers. El vídeo de TikTok fa molts dies que corre, és molt viral, molt, de fet ja frega els 30 milions de reproduccions, però és que val molt la pena recuperar-lo. El trobareu al perfil Christian SCHZ/. Christian amb CH, Christian SCHZ/.
¿Por qué?
¿Por qué no puedo?
La protagonista és una mare que no surt mai de festa i arriba a casa a les 5 de la matinada. I el seu fill, amb una càmera, amb el perit, que el surt a rebre-la, no pot fer una altra cosa que agafar el mòbil i deixar constància del moment. Ella, que ha pres alguna copeta o copetes de més, no pot controlar el riure ni tampoc la panxa.
Suéltalo, suéltalo todo. Suéltalo todo. Ay, ay. Suéltalo todo.
Suéltalo todo, li va dient. Efectivament, la banda sonora que l'acompanya són gasos, i és clar, després d'una nit d'excessos, la mare, que no pot aguantar el riure tampoc...
Era borratxa, era borratxa.
Acompáñame a vomitar.
Malgrat el malestar, la dona ha gaudit molt de la nit. De fet, s'ha trobat en coneguts del noi, del seu fill i tot.
¿Dónde está todo?
Lo pasas muy bien.
Ya, ya. Ya te veo.
Esto es tu amigo.
Ya. Espérate, ¿cuántas has tomado?
Una después de que ya no me acuerdo. Una vez que salió.
D'això sí que se'n diu literalment agafar un bon pet.
Ay, ay. Se ha estado todo.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Mercè, sóc en Dani, que he acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
8 minuts i les 9 en punt del matí. Primera notícia que hem de dir a aquesta hora és que hem rebut un missatge del major Josep Lluís Trapero després de ja no només aquestes informacions que avui publica La Vanguardia i El Diario, que no és que no se sapiguessin, perquè ja es coneixien. La novetat és que hi ha documentació, que ja es veuen els papers. I on, recordem, i com explicàvem aquest matí al Món a RAC1, Jorge Fernández Díaz va arribar a acumular 34 investigacions falses de la policia patriòtica a la taula del seu despatx. Una, per exemple, era la del major Trapero, en un cas sobre tràfic de drogues. Hi havia dues notes del comissari Villarejo de l'any 2013 que demostrarien com se les van empescar per encolomar-li un mort que no tenia res a veure amb Trapero. De fet, el jutge que portava la causa, el famós Joaquín Aguirre, va arribar a imputar Trapero. Trapero m'ha enviat una nota que diu d'aquesta manera, i m'ha donat el permís per llegir-la, diu: respecte del que faré, el que com a funcionari públic és la meva obligació i també el meu dret, denunciar davant la justícia una persecució injusta cap a la meva persona per individus que no tenien cap habilitació legal per fer-ho, agreujat per ser pagada amb fons reservats i que només tenia per objectiu desacreditar-me i neutralitzar-me. Cal dir que totes aquestes invencions i falsetats van trobar un reflex acrític i col·laboratiu en determinats mitjans de comunicació que ho van difondre de manera espúria. Cal dir també que varen tenir conseqüències judicials severes i novament injustes per persones a les meves ordres, l'únic pecat dels quals havia estat desentrellar una trama policial corrupta, en aquest cas sí, vinculada als prostíbuls Riviera i Saratoga. La persecució a la que es fa referència en aquesta notícia es va iniciar l'any 2009 i va durar de manera ininterrompuda fins uns mesos abans de la meva absolució a l'Audiència Nacional el 2020, és a dir, una dècada. Com a funcionari, però especialment com a ciutadà, comprovar que altres funcionaris i càrrecs públics em perseguien és indignant, frustrant i decebedor. M'he fet sovint la reflexió de que si això ho varen fer a un alt comandament policial, què no hauran fet al llarg de les seves carreres professionals a ciutadans anònims? Com a opinió personal, continua Trapero en aquest missatge, observo amb tristesa i amb preocupació i referma el que fa temps percebo, una degradació institucional i de la gestió pública on sovint el que hauria de ser la recerca i defensa de l'interès general és substituït per interessos perversos i personals i on la decència ha abandonat el llibre d'estil d'alguns dels seus gestors. Duríssim aquest missatge, repeteixo, després de conèixer avui aquesta informació, que ha enviat aquí al Món RQ el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Advocat del president Puigdemont, Gonzalo Boye, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Deixem començar per aquesta informació on hi ha Josep Lluís Trapero, però també hi ha el nom del seu client, de Carles Puigdemont, amb un cas d'obres d'art, recordo, de l'Ajuntament de Girona. Què li sembla tot plegat, ara que hem vist que Jorge Fernández Díaz va arribar a acumular 34 investigacions falses? Què li sembla tot plegat?
Bueno, yo creo que lo que se está viendo ahora es que todo lo que se intuía era cierto, incluso peor. Yo no lo limitaría al mayor Trapero ni al presidente Puigdemont. También está, por ejemplo, Sol de Urella, la familia Sumarroca, Sandro Rosell, BPA, y estamos muchas otras personas, como dice Trapero, que hemos sido víctimas de estas mismas tramas y estos mismos métodos, y todos conducen casi a las mismas personas y a los mismos objetivos. Y yo creo que en este caso confío en que los medios de comunicación jueguen un papel esencial en poner todo esto sobre la mesa y después que la justicia actúe, la de verdad, no la que ha estado encubriendo estas cosas.
Li pregunto, ¿el sorprèn que encara no hagi actuat la fiscalía?
Bueno, usted acaba de mencionar un caso, el del mayor Trapero, y otro más, el del presidente Puigdemont. Eso conduce al mismo fiscal. Entonces, bueno, yo creo que la fiscalía es un motor diésel, hasta que arranca le cuesta su tiempo, pero ante la evidencia tendrán que actuar, ¿no?
Per tant, vostè considera que en breu la Fiscalía General de l'Estat acabarà actuant?
Yo quiero pensar que sí, porque no puedo imaginar un Estado democrático y de derecho en que ya se sepa documentadamente todo esto y no pase nada.
I faran com el major Trapero, Gonzalo Boye, i presentaran denúncia, ara que tenen documents que corroboren la persecució que va patir el president Puigdemont?
Bueno, yo creo que cada cual va a ir a su ritmo, me imagino, y todos tendremos que ir viendo qué documentación sale y cómo nos afecta y buscar el encaje. Aquí no se trata de salir como pollos descabezados corriendo en todas las direcciones, sino vamos a ver todo lo que hay. Yo creo que es el momento de destapar esta caja de Pandora y a partir de ahí que caiga el que tenga que caer, porque estos son hechos muy graves y todos, absolutamente todos, con nuestro dinero.
Sí, perquè aquí parlava també d'unes empreses pantalla. No oblidem, en fons pagats en fons reservats, eh?
Bueno, yo he leído ayer una noticia de Kiko Sayés, que lo explicaba muy bien, incluso con una gráfica, pero aquí empresas pantallas, fondos públicos, tiempo de los funcionarios, porque cuando funcionarios públicos se dedican a hacer atestados falsos, ese tiempo también nos está costando dinero, ¿no?
Anem a l'altre tema, que és la llei d'amnistia. Per començar, perquè fa molt de temps que no escoltem la veu de Gonzalo Boye, Gonzalo Boye ha estat clau en l'hora de dissenyar el que seria aquesta llei d'amnistia?
Bueno, no me han escuchado porque yo trato de ser coherente en la vida y siempre he dicho que la normalización de Cataluña y de España y la desjudicialización de la política pasa, entre otras cosas, porque los abogados, los jueces, los fiscales dejemos de ser actores y por lo tanto es el momento de la política y de buscar soluciones políticas, lo que no impide que ahora haya que tirar de un instrumento jurídico como es la ley de amnistía, ¿no? Que yo discrepo de que esté encallada, ¿no?
No está encallada, ¿eh? O sea, no está. No,
es que me ha sorprendido el cartel de ustedes, pero bueno, cada cual conoce su negocio y.
No.
Yo conozco el mío y.
¿Qué posaría usted? ¿Qué está exactamente? ¿Cómo está en aquel momento la ley de amnistía, según Gonzalo Boye?
Está en trámite y todos los procesos legislativos serios tienen etapas. La primera es la de puesta o hecho la presentación.